Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ja hi ha calendari per a la transformació del Passeig de la Revolució a Covadonga. La rehabilitació de l'espai començarà el mes que ve per tal que es pugui estrenar per la Festa Major de Sabadell. El govern ha adjudicat el projecte aquesta setmana que incorpora alguns canvis en relació al que es va presentar en un principi, i és que s'amplia el radi d'intervenció al carrer Santa Teresa, un tram del qual passarà a ser de plataforma única, i al jardí de Salvador Serrà, on es renovarà el terra i s'instal·laran més màquines per fer gimnàstica. El regidor d'Espai Públic, Xavier Guerrero, ha assenyalat que aquesta actuació significa un primer pas per transformar tot el balcó de Covadonga.
Penso que seria un exemple de com ens agradaria que quedés tota la resta, no? Perquè la resta va per molt més en llarg termini, perquè s'ha de fer canvis de terreny, hi ha propietats que són privades, han de ser públiques, etc. El famós ascensor que es va proposar en el seu moment de construir per facilitar baixar baix el riu. Però bé, sí, és una mica la imatge del que es pretén de tota aquesta zona, que penso que el següent pas serà a l'àrea al voltant d'on hi ha la Torre de l'Aigua, aquell aparcament que també ha de tenir una imatge semblant en el futur a aquest Passeig de la Revolució.
Els treballs tenen un cost de 260.000 euros i comencen amb un pèl de retard respecte del que estava previst.
Titulars.
Veu perilla la concessió definitiva de l'espai. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els membres del Casal Popular de la Creu Alta insten el govern a accelerar els tràmits per signar el conveni de cessió, pendent pràcticament des de l'inici del mandat. Miquel Saus, membre de la Junta, explica quin és el document que no acaba d'arribar.
S'ha d'aprovar un informe tècnic, que és el que s'ha de presentar al ple, i amb el que són les bases de l'acord de concessió. Això és una cosa que ens han promès i ens han dit que no ens preocupéssim, que havia d'arribar des de principis d'aquest any. I, bueno, parau per bé, s'han callat no sé en quin departament ni per quin motiu.
Des del Tallaret alerten que l'informe tècnic hauria de debatre's al ple del mes d'abril. En cas contrari, la cessió de l'immoble quedarà en mans de l'executiu sorgit de les eleccions del 26 de maig.
Trencat abús sobre el sexe després de la maternitat.
Aquest és l'objectiu de l'exposició Sexo i Famílies, que a partir de demà es pot veure al Museu d'Art. La fotògrafa Montse Mármol és l'artífex del projecte. Són declaracions al programa Al Matí.
Al cap i a la fi, jo crec que el que m'interessa realment d'aquest projecte és que se'n parli d'això, no? És com haver obert un canal per on les persones que ho necessitin, tant homes com dones, puguin dir la seva, no?
En la mostra es poden contemplar imatges d'una cinquantena de dones, així com fragments d'entrevistes on expliquen les seves vivències.
El nou sistema tàctic emprat per Antonio Hidalgo convenç els jugadors del centre d'esports. Malgrat la dolorosa derrota de diumenge a Badalona, els futbolistes arlequinats han avalat la nova estructura del tècnic del Sabadell.
A Badalona, el de Canovella es va optar per un 4-4-2 sense pilota, que es convertia en un 3-4-2-1 en atac. En el dia de descans dels arlequinats escoltarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís l'opinió d'alguns dels jugadors sobre aquest nou dibuix.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de fer un cop d'ull als serveis. Comencem per la previsió del temps. Avui de la mà del Jordi Toda, què ens espera de cara a les pròximes hores? Molt bon dia.
Hola, bona tarda. En les immediates hores, la nuvolositat tindrà tendència a augmentar. Al final del dia, el cel quedarà cobert pràcticament a tot Catalunya. A més, amb el pas de les hores, creixement de nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, zones en les que es produiran xàfecs i tempestes, en principi entre febles i moderades, tot i que localment podran ser fortes, acompanyades de tempesta i fins i tot de pedra o de calamarsa. Avançada la tarda podran afectar a altres punts de la meitat est i finalment podrien afectar de manera més esporàdica qualsevol punt del territori. La cota de neu voltaria als 1.400 metres aproximadament. Avui la temperatura no experimentaria gaires canvis. Demà divendres, durant el matí, el cel encara es mantindrà variable. A la tarda, novament, haurem de parlar de més ruixats. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Ens ho explica el Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge del tall de les línies T5 i T6 del Trambesòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda. I pel que fa al trànsit, hem de destacar que la situació ja s'ha normalitzat a la C58, on fa un parell d'hores ha tingut lloc un accident i això ha obligat a tallar un carril en direcció a Barcelona des de Sabadell. Això havia provocat problemes i retencions durant 2 quilòmetres. I també ara mateix us hem de dir que a la ronda litoral hi ha circulació lenta en direcció al Nus del Llobregat durant 3 quilòmetres.
La notícia del dia.
Les obres per rehabilitar el passeig de la Revolució començaran el mes que ve. Les actuacions per retornar a aquest espai de Covadonga la imatge que tenia quan el cuidaven les Àngeles, dues veïnes de la zona, s'han adjudicat aquesta setmana. Ho han fet amb uns mesos de retard i amb un augment de pressupost de prop de 260.000 euros arran de la incorporació de novetats en el projecte.
Les obres per rehabilitar el passeig de la Revolució havien de començar a finals del 2018 o durant el gener del 2019. La incorporació de novetats en el projecte, així com els tràmits burocràtics, han endarrerit aquests terminis. No obstant això, el resultat suposarà un canvi important, com ha destacat aquesta emissora el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Bastant més del que s'havia dit en un moment inicial, però perquè vam anar afegint coses al projecte per millorar-lo i penso que ara realment serà una transformació interessant de tota la zona, no només del passeig, sinó també de la plaça de dalt de Salvador Serrà i també començaríem una petita pacificació de l'entorn del passeig de Santa Teresa.
Entre les actuacions previstes hi ha la instal·lació del sauló sòlid per evitar la degradació amb la pluja, la millora de l'inici de la baixada de la cobertera, la rehabilitació dels bancs originals, la instal·lació d'enllumenat antirrobatori i la renovació de la jardineria. A més, també s'ampliarà la partida de manteniment d'aquest espai verd per part d'una entitat del tercer sector. Guerrero apunta quin és l'objectiu d'aquesta mesura.
No es podrà mantenir mai el nivell que havien mantingut les dues Àngeles que s'hi dedicaven amb cor i ànima i que ho feien molt bé, no? Però sí que intentarem recuperar el màxim possible el passeig de la Revolució com recordem els sabadellencs amb el seu esplendor.
Des de l'Ajuntament preveuen que les obres, que s'allargaran durant 2 mesos i mig, estaran enllestides per la Festa Major de Sabadell. Per Guerrero, aquestes actuacions suposen una declaració d'intencions de com es voldria que fos tota la zona de Covadonga quan a llarg termini es converteixi en el balcó del Ripoll.
I de Covadonga marxem fins a la Creu Alta perquè el Casal Popular al Tallaret critica que l'Ajuntament està allargant de manera injustificada l'elaboració d'un informe tècnic per avançar en la concessió de la nau del costat de Cal Balzac. Les entitats i membres del Casal tenen por que aquest document no es presenti a l'últim ple municipal del mandat, el d'aquest mes d'abril, i això farà que la possible concessió del local de les Llanes s'allargui o acabi sense fer-se realitat, Pere.
Exacte, el Tallaret diu que fa mesos que des de l'administració els asseguren que l'informe tècnic amb les bases del projecte es presentarà als plens municipals, però només en queda un i de moment no tenen cap garantia que el text estigui a punt. Ells asseguren complir tots els terminis i entregues. A més, ja han invertit més de 10.000 euros en el local de la carretera de Prats i han reformulat el seu projecte per adaptar-se als usos de l'espai. Miquel Saus és membre de la Junta.
Hi ha una reformulació del projecte on perdem part de l'espai del projecte inicial perquè, evidentment, es tenia uns usos... Nosaltres li vam donar uns usos que no ens podien donar, que és això del caràcter esportiu, i es va fer una reformulació amb la que nosaltres estàvem d'acord, que implicava a perdre la part de darrere del magatzem i ampliar una mica en l'estructura de davant i amb l'opció de guanyar un pis a dalt, no? I vam treballar des d'aquests 2 últims anys cap aquí amb aquest objectiu, no?
Tot i que no tenen garantit que s'aprovi el text ni que la concessió acabi sent una realitat, pensem que hi ha unes eleccions municipals pel mig, des del Casal Popular volen anar avançant en el projecte. Expliquen que detecten una sensació de fatiga per la gran quantitat d'hores que han dedicat a aquest projecte, un esforç que no veuen a l'altra part.
Que es presentin aquest informe, que llavors durant, com tots els altres projectes d'aquest tipus, passi el temps d'exposició pública, que es facin esmenes, que la gent corregeixi tant partits com la ciutadania, i d'aquí 4 mesos, que no sabem si seran 4 mesos, havent-hi el canvi de govern pel mig o quan sigui, que es pugui aprovar.
L'entitat actualment té més d'un centenar de socis i agrupa unes 6 entitats del barri de la Creu Alta. A més, programa una oferta permanent d'activitats culturals a les seves instal·lacions. Aquest diumenge a les 7 han programat una assemblea oberta i faran una manifestació fins a l'Ajuntament el dia del pròxim ple municipal.
D'altra banda, aquesta setmana el Tallaret també ha denunciat que l'Ajuntament els ha obligat a retirar el llaç groc que tenien penjat a la seva façana. Els membres del casal asseguren que l'assemblea era partidària de mantenir-lo, però com que es tracta d'un edifici municipal, l'administració els ha obligat a complir el mandat de la Junta Electoral de Zona. El Tallaret rebutja aquesta decisió i assegura que continuaran reivindicant la llibertat dels presos i qualsevol agressió a la llibertat d'expressió. Canviem de qüestió. Novetats en el cas de l'anomenada manada de Sabadell. La víctima de la violació múltiple no ha comparegut aquest dilluns tal com estava previst davant del titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell que s'encarrega del cas. El seu advocat, Jorge Albertini, alega que la noia pateix un quadre d'angoixa després que el cap de setmana s'hagi creuat amb un dels 9 detinguts per l'agressió sexual. La compareixença de la jove de 18 anys havia de servir Karen per ampliar la seva versió dels fets de la matinada del 3 de febrer.
Segons ha explicat el lletrat Jorge Albertini als mitjans, la noia no pot sortir de casa seva per la por a trobar-se amb un dels agressors, tal com ha passat aquest cap de setmana. Per això no ha acudit a la vista, que estava fixada per dilluns als jutjats de l'Eix Macià. L'advocat, que ha presentat un informe psiquiàtric per justificar l'absència de la jove, ha explicat que la seva clienta va tenir la sensació que l'home la seguia i l'espiava. De fet, Albertini ha lamentat que, tot i haver sol·licitat suport psicològic institucional, el jutge encara no s'hi ha pronunciat, la qual cosa, diu, juga en contra de la seva clienta i del seu entorn proper. Actualment hi ha 9 persones investigades per la violació en grup de la jove sabadellenca. Només 2 es troben a presó, mentre que els altres 7 es troben en llibertat amb mesures cautelars. Un d'ells està en cerca i captura des de la seva fugida a mitjans del mes de febrer.
Processos, us expliquem que s'ha dictat presó provisional per a un home que hauria cremat, atenció, el seu sogre a Santa Perpètua de Mogoda. L'acusat ja estava a presó preventiva per maltractar la seva parella, però en va quedar en llibertat a l'espera del judici. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Els fets van tenir lloc el 12 de gener del 2018, quan l'acusat hauria calat foc a la casa on vivia el seu exsogre a la localitat de Santa Perpètua. Ho hauria fet l'endemà d'amenaçar la seva parella, dient-li que o tornava amb ell o mataria literalment a tots els membres de la família, començant pel pare. El jutge ha admès ara les proves de l'acusació, que són unes cartes de l'acusat que havia enviat des de la presó a l'exparella i un informe mèdic de la dona que es va intentar suïcidar fa pocs dies. Així doncs, l'home es queda a la presó, on ja hi estava tancat, acusat de maltractar la seva exparella.
I a Badia del Vallès, un incendi a un habitatge acabat amb 2 ferits lleus per intoxicació que han estat traslladats a l'Hospital de Sabadell.
El foc es va originar en una cuina d'un habitatge al carrer d'Oporto, a Badia del Vallès. Quan els bombers van arribar al domicili, un dels particulars ja havia apagat el foc amb un extintor. Els serveis d'emergències mèdiques van traslladar els 2 intoxicats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Aquest diumenge es commemora la proclamació de la Segona República Espanyola fa 88 anys i per recordar l'efemèride, Sabadell per la República ha organitzat una setmana plena d'actes que culminarà amb un gran sopar republicà dissabte a les 8 del vespre a l'Espai Polivalent del Nord amb un concert posterior a càrrec del grup Siux.
Però des d'avui ja hi ha actes programats. A les 8 del vespre els Cinemes Imperial es projectaran 3 documentals de temàtica republicana amb l'entrada gratuïta. Demà a les 7 el doctor en història Joan Tafalla farà una xerrada sota el títol Per la llibertat i la felicitat al casal Pere IV. I és que tal com ha explicat Feliu Crespí, membre de Sabadell per la República, aquesta no consisteix només en un canvi en el cap d'estat.
La República vol dir un model de gestió dels afers públics basats en la participació, en la implicació dels ciutadans, en els debats, en les decisions, al màxim nivell, amb el màxim nivell de descentralització, d'autonomia, de localització i també amb la força que pot donar tenir un estat potent.
Dijous, amb la col·laboració del Cineclub, projectaran a l'Imperial El silencio de los otros.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
I divendres serà el torn de la poesia a Matrenc d'Alba, que oferirà un recital a l'Obrera. De fet, des de l'organització han destacat aquesta àmplia col·laboració d'entitats com un dels èxits de la primavera republicana d'aquest any. Dissabte al sopar esperen que es faci extensiva a les forces municipals.
I nosaltres ens satisfà molt que pugui ser un punt de trobada de diferents visions de lo que ha de ser el futur del nostre país en la línia de construir una república.
Sabadell per la República també ha organitzat una sortida per conèixer els escenaris de la Batalla de l'Ebre el diumenge 5 de maig.
I l'agrupació astronòmica de Sabadell, per la seva banda, es fixa un doble repte de cara al seu 60è aniversari, que celebrarà el 2020. D'una banda, seguir creixent en nombre de socis, mantenint la tendència positiva que ha marcat l'entitat des del seu naixement. De l'altra, està el dia de les novetats tecnològiques i científiques de l'àmbit astronòmic. Així ho ha manifestat el programa Al Matí, Josep Maria Oliver, cofundador i expresident de l'entitat.
Pues de seguir creixent i seguir estant al dia. I això és molt difícil avui dia, perquè els avenços tecnològics que afecten molt, que intervenen molt en el món de la ciència, van molt de pressa. I aleshores s'ha d'estar al dia. Aquells instruments que feien funcionar, o aquella càmera del telescopi que feien funcionar fa 4 anys, ja l'hem hagut de canviar per obsoleta. I això costa bastant avui dia, tant econòmicament com tècnicament, no?
Els reptes ambiciosos de l'agrupació astronòmica van en sintonia amb el seu moment actual. Ara mateix l'entitat és coneguda a nivell internacional i té socis d'arreu del món. Uns socis que no han parat de créixer. De fet, segons Oliver, és aquesta difusió el que ha garantit la supervivència de l'entitat.
La financiació principal és a través de les quotes dels socis i el que es cobren les sessions externes. El públic paga una entrada, que és modesta, però paga una entrada. Les activitats tipus cursos, tipus tallers, també es paguen. Les escoles també aporten una mica. I tot plegat, això és la font d'ingressos principals de l'entitat. Subvencions, en altra època n'havia tingut, actualment les subvencions han desaparegut, tots, com per art de màgia.
A més, l'activitat de l'astronòmica no s'ha aturat. De fet, fa només uns dies va celebrar la seva conferència número 1.000 i suma més de 10.000 visitants de centres escolars. En aquest sentit, demà dimecres es farà una nova conferència, Astronomia per a senyores, que parlarà de dones que han fet aportacions importants a aquesta disciplina científica, però que no han estat reconegudes. La xerrada serà a partir de les 8 a la seu de l'agrupació al Parc Catalunya.
Més informacions en format més breu. Un conductor de 41 anys dona positiu en haixix i marihuana.
La policia municipal va aturar el vehicle a 11:45 de la nit a l'alçada del número 27 del carrer Ramon Llull, a l'Eixample. Els agents van denunciar administrativament l'home per conduir sota els efectes de les drogues i van immobilitzar el vehicle.
Banc Sabadell inaugura sucursal a Portugal.
L'objectiu és prestar serveis bancaris a empreses i corporacions espanyoles que operen al país veí. L'oficina situada a l'avinguda Liberdade, en ple centre de Lisboa, preveu superar els 1.000 milions d'euros en volum de negoci de cara al 2022.
Nova oportunitat per donar sang a la ciutat.
Com cada segon dimarts de mes, es poden fer donacions al Taulí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit.
Us ho hem dit en començar, la fotògrafa sabadellenca Montse Mármol inaugura aquest dimecres l'exposició Sexo i Famílies al Museu d'Art de Sabadell. L'artista reflexiona en aquesta mostra sobre la transformació interior que pateixen les dones un cop són mares, la manca o no de desig sexual i l'adaptació Helena a aquesta nova forma de vida.
La sabadellenca Montse Mármol aconsegueix reunir fins a una cinquantena de dones amb un mateix objectiu, reflexionar però alhora reivindicar com se sent una dona després d'haver tingut un fill. El desig sexual d'una mare, però també la sensació de responsabilitat són alguns dels tabús que Mármol trenca a l'exposició Sexo i Famílies, on mostra fotografies, però també entrevistes amb aquestes dones que han volgut sortir d'aquest silenci. Mármol ho explica així en una entrevista al programa Al Matí.
Hi ha molts temes que estan allà com amagats, no? Que sembla que hem avançat en moltes coses, amb tot el tema de conciliació i que som tots com molt moderns, no? Que tot això està molt paït, però realment quan tu arribes a casa i tanques la porta hi ha moltes coses que surten que ningú t'ha explicat i que acabes veient que moltes vegades la teva intimitat és la que passa per sobre de tot per al benestar familiar, no? Per la calma.
Engràcia Torrella, directora del Museu d'Art de la Ciutat, localitat on es podrà veure aquesta mostra, explica que des del primer moment en què va veure el treball de mármol s'hi va enganxar.
Quan veus una fotografia ja et frepa, quan en veus moltes ja dius què passa, aquestes mirades. Quan la Montse afegeix el text amb aquestes fotografies vas entrant cada vegada en aquest món. No és un missatge, són molts alhora. I entres doncs, a entendre't com a persona, com a dona, com a mare, el concepte de família, i d'alguna manera te n'adones doncs, que tenim molta feina a fer i que hem de seguir parlant i expressar-nos sense por.
Mármol ja ha avançat que espera poder fer una segona edició d'aquesta experiència, aquest cop però conversant i coneguent els homes de la parella. L'exposició Sexo i Famílies es pot veure a partir d'aquest dimecres al primer pis del Museu d'Art de Sabadell.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica interpretada per grans solistes i directors i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Abona't a l'OBC. Tota la informació a auditori.cat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, moment de repassar l'actualitat més enllà de la ciutat i la comarca. I comencem per un fiscal de l'Audiència Nacional que està sent investigat a Bèlgica per l'espionatge a Carles Puigdemont.
Les autoritats belgues han situat a Carlos Bautista en un hotel que consideren clau en una operació de seguiment sense permís. El mateix establiment també assenyalen com a persones d'interès un empresari espanyol, suposadament relacionat amb el Ministeri de Justícia, i tres informàtics. Per altra banda, el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha carregat contra Bautista i ha reclamat que demani explicacions.
Si us plau, que algú li digui a Carlos Bautista, el fiscal mecànic, el fiscal que posa balises als cotxes, el fiscal espia, que expliqui de manera immediata què feia Bèlgica, per què hi va ser, què pretenia, a quin grup dirigia, quanta gent va participar en aquesta operació, i que l'Estat d'una vegada per totes prengui mesures, que ho corregeixi, que demani perdó.
Pujol també ha titllat el cas d'espionatge de greu i ha dit que en un govern normal el president hauria de dimitir.
Arrenca la novena setmana del judici del procés i ho ha fet amb la declaració d'una vintena d'agents que van participar l'1 d'octubre entre policies nacionals i guàrdies civils.
Un agent d'aquest cos ha explicat el clima de violència durant la jornada de l'1 d'octubre a Sant Carles de la Ràpita i ha dit que els ciutadans els van llançar pedres quan sortien amb les urnes.
Era una... no sé decirle si 30 o 40 personas venían corriendo detrás y lanzando piedras de una rotonda, que vieron allí una rotonda llena de piedras y empezaron a coger piedras y a lanzarlas a los vehículos.
Avui també han declarat instructors de les actes dels districtes de Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample de Barcelona.
I seguint amb el judici, l'exmajor dels Mossos d'Esquadra ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional on alega no haver participat ni compartit el ple independentista i per això la seva defensa en demana l'absolució. I el Tribunal Suprem resol que no és competent per autoritzar o no un debat electoral a la presó de Soto del Real, tal com demana el candidat de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, Jordi Sánchez.
El tribunal que jutja l'1 d'octubre torna així l'inici la pilota a la Junta Electoral Central, que era qui li havia demanat que es posicionés. En la seva providència, el Suprem esmenta que no li pertoca fixar un règim penitenciari ni assenyala que, tot i la possibilitat de celebrar un debat dins de la presó, això no seria sinònim d'excarceració.
L'última enquesta del CIS atorga la victòria de les eleccions generals del 28 d'abril al PSOE amb un 30% dels vots i amb entre 123 i 138 diputats.
En segona posició se situaria el PP amb una forquilla entre els 66 i els 76 escons. L'enquesta també revela que cap bloc, tampoc el format per PP, Ciutadans i Vox, sumaria majoria absoluta.
I en clau internacional, Donald Trump incorpora la Guàrdia Revolucionària de l'Iran dins la llista d'organitzacions terroristes internacionals.
És el primer cop que els Estats Units donen aquesta qualificació de terrorista a part d'un govern estranger. El govern iranià ha respost declarant les forces nord-americanes desplegades al Pròxim Orient com a grups terroristes, fet que pot provocar greus represàlies.
I troben mort un excursionista francès de 59 anys a la Vall d'Aran.
L'home es va precipitar per un pendent de 150 metres quan feia una travessa tot sol. Les condicions meteorològiques i els continus allaus han dificultat l'evacuació del cadàver i també podrien haver influït en la caiguda de l'home.
I també us hem de dir, també en clau judicial, que acabem de conèixer que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit reobrir la causa contra Miquel Buch per la seva actuació com a alcalde de Premià per l'1 d'octubre. El tribunal havia arxivat inicialment aquest procediment contra el conseller i també contra Neus Lloberes com a president de l'Associació Catalana de Municipis i també l'AMI. I recta final de Notícies Migdia, avui a l'Auditori de Barcelona hi sonaran peces inspirades en obres com aquesta.
La contraportada.
Una peça del compositor sabadellenc Bernat Vivancos, un dels creadors musicals que ha participat del projecte Els compositors entren a l'aula, una iniciativa conjunta entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Auditori que vol fer créixer el coquet per la música clàssica als alumnes de primària. I de quina manera ho vol aconseguir, Helena?
Doncs fent present la música contemporània a les aules de 24 escoles catalanes, 5 d'elles ballesanes. Per això els alumnes escolten peces de compositors contemporanis. Després, els estudiants d'entre 6 i 12 anys dissenyaran la seva pròpia creació sobre la matèria. Ho ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell la coordinadora del projecte, la professora Assumpta Valls.
Una vegada això ja s'ho ha fet seu, ja comença a conèixer com ho ha fet, llavors es fa un segon pas, que és que els nens per petits grups fan petites composicions utilitzant aquells elements musicals que l'obra del compositor, aquell compositor també ha fet servir, és a dir, no parteixen de zero, sinó que ja tenen petites coses les quals ells faran servir. En absolut emulen l'obra del compositor, sinó que fan una de nova, però fan servir aquests elements que han descobert, han escoltat abans.
Finalment, els compositors que s'han implicat en el projecte, entre els quals hi ha el sabadellenc Bernat Vivancos, visiten les aules i ajuden els alumnes a acabar les seves creacions. Els autors convidats tenen algunes particularitats que explica Valls.
Ens proporciona tenir accés a aquests compositors. Llavors, cada any es busquen aquells compositors que en principi se'ls estan interpretant obres en l'auditori, però no sempre és possible i llavors s'amplia amb altres compositors que també tenen vinculació amb altres cicles d'aquí a l'auditori. El cicle Samples és un cicle de música contemporània.
Les creacions fetes pels alumnes sonaran entre avui i dijous a l'auditori en els concerts finals que tanquen el projecte. Els compositors entren a l'aula, arriba ja la seva cinquena edició i ja han participat 1.700 estudiants de 24 escoles diferents, cinquelles del Vallès Occidental.
Doncs amb aquest projecte projecte pedagògic i molt musical. Posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Rocío García, les Vies de So i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriben els esports, l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo i aquests canvis tàctics a l'equip del Centre d'Esport Sabadell, que han agradat la plantilla. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.